A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Bé, de moment estem més o menys com a finals del 2018. Tenim l'Eva aquí, somrient com sempre. No ha passat gran cosa, nosaltres estem al mateix lloc. Fa el mateix sol, si fa o no fa. Eva.
Bon dia, bon any.
I la resta ja ho veus, bon any.
I tant. Home, estem a dia 17. Avui és el dia dels burros.
Com són? Sí. No ho he dit jo, eh? Vens d'on vens i ho acabes de dir tu.
Clar, és que vinc de Vilanova, he estat tot.
Això mateix, deveu tenir un dia tranquil a Vilanova.
No hi ha cotxes.
No hi ha cotxes.
Dit, fins i tot quan venien, nosaltres dona gust passar per la carretera.
No hi ha cotxes, i un altre et dirà, no hi ha cotxes, però hi ha animals.
Hi hauran a les 12.
Hi hauran a les 12, hi hauran a les 12. Que aquest és un sector que deu estar ben poc representat al punt de vista del sector ramader. En el...
Ostres, doncs pues mira, em faries pensar, eh? Jo no, crec que no sé si n'hi ha algun, eh?
Per això que... pregunto. Perquè és evident que els cavalls no baixen del cel, ni els carros tampoc, però no sé si hi ha molt moviment en el sector ramader, poc, no?
Jo diria
que vosaltres en tingueu constància, poca cosa.
Potser alguna Vilanova... Bueno, hi ha la Masia Frederic, que és
sí,
on
sí.
Que...
Està clar,
però
poca cosa més,
poca
eh?
Poca cosa més. Clar, potser a l'Alt Penedès hi ha més... Com a mínim hi ha més pagesos, que també és el sector primari, no?
Està per veure fins quan, però com a mínim hi ha més de pagesos, eh?
Sí, exacte.
Està per veure fins quan. 2019 avui, previsions per aquests
toca,
propòsits.
Toca fer propòsits i parlar d'expectatives per enguany i, bueno, com tu bé presentaves els companys, Xavier Cuyàs del Port Esportiu d'Aigua Dols, bon dia.
Molt bon dia.
Xavier Mitjans de Solucions Audiovisuals, bon dia.
Bon dia.
I Agustí Serrano de Gerente de Tempo Parcial, bon dia també.
Bon dia.
Benvinguts a tots tres. El que ens agrada en aquest espai abans d'entrar en debat és que primer ens explica doncs, a quines empreses veniu, a què us dediqueu i que voleu compartir doncs, la vostra experiència. Qui comença? Vinga.
Començo jo?
Sí.
Bueno, doncs jo vinc del Port d'Aigua Dols, ens dediquem a que la gent disfruti, navegui, mengi, s'ho passi bé, i per tant...
Quina dedicació, aquesta. Quina dedicació.
És gestionar l'oci de les persones. I per tant acostumem a tindre a la gent molt contenta perquè ve a disfrutar. I és un gran què.
Com han canviat els ports esportius, eh?
Sí.
Des que es va inaugurar Aigua Dols, que era simplement un port,
sí.
I ara restaurants, oci...
Sí, bueno, és que és un punt...
Vivendes...
És un punt turístic. Antigament era un punt molt, entre cometes, esportiu, i ara s'han convertit en elements molt turístics, perquè aglutinen tota una sèrie d'elements destinats a que la gent ho passi bé, la gent vol sortir de la seva rutina i fer-ho, i gaudir d'uns entorns que són molt macos i que, entre cometes, són gratuïts, per tant, tothom pot anar a passejar amb la família, amb el transport, vull dir, és igual que vas al passeig marítim, doncs pots anar al port.
Amb una població resident bastant important, no?
Sí, en el nostre cas, a més, amb el poblat mariner i amb més de 200 unitats, que no totes són amb residència fixa, algunes són segona residència, però sí, amb una població i un resort al final del port també, vull dir, som un port singular a Catalunya.
Això és el que anava a dir, aquest és un port singular en el sentit, allò que va començar gairebé sent camarots, o així se'n deien, per passar una nit, tres nits, quatre, una setmana, han acabat convertits en vivendes en el marc d'un indret que continua sent competència de l'Estat.
Bueno, en aquest cas de la Generalitat.
De la Generalitat.
Mm-hmm. Sí, així és.
Allò que era un port esportiu únicament és ara també un barri.
Pensem també que els orígens, els ports esportius, ells tenien una... Parlo ja amb una certa experiència perquè jo l'any 82 vaig començar a treballar a Garraf, al Club Nàutic, quan era petitet. Vull dir que sé ja...
I tant, i tant.
Llavors allà teníem dos trossos de l'any. Un que era molt avorrit, 6 mesos que no fèiem res.
Que eren aquests, suposo.
Sí, i 6 mesos que els teníem que dedicar a tope. ara no, ara avui tens tot l'any, la feina es distribueix en tot l'any i hi ha feina, mentre tinguem sol, tenim feina.
D'acord.
Aquesta és la nostra energia.
Això, no, això difícilment marxarà, eh?
Sí, però l'any passat, per exemple, la primavera, els caps de setmana van ser bastant durs, sí. I ho hem notat.
I la tardor suposo que també.
Sí, però
aquesta tardor, tant...
tot aquest Nadal, tot això, per exemple, amb sol ha sigut... La gent diu, quan veu el sol... anem a baixar el barco, anem a dinar allà, anem a... i si no hi ha sol...
Segurament més d'un sitgetà ja coneix en Xavier Cuyàs i hem parlat del Port d'Aigüedols. Xavier Mitjans, bon dia, bona hora.
Bon dia.
En Xavier Mitjans és de Solucions Audiovisuals.
Correcte.
Empresa que es dedica a...
Bueno, som una productora multimèdia i ens dediquem bàsicament a la creació i gestió de continguts per les empreses, per ajudar-les a comunicar, doncs, en el seu cas, per exemple, doncs, a que la gent en conegui, doncs, de poder viure una experiència i tot això.
Des de quan?
Doncs des del 2007, fa ja uns quants anys.
Doncs ha canviat molt el panorama, eh?
Sí, sí, ha canviat molt, hem hagut d'evolucionar. De fet, si mirem enrere del que fèiem a l'any 2006-2007, el que fem avui en dia no té res a veure. Res, hem donat unes quantes voltes de campana al voltant del sol i de totes les maneres.
En què ha canviat? En què, no diré, en què han pitjorat o quines dificultats afegides han portat els canvis respecte als inicis?
Jo diria que ha evolucionat molt, o sigui, és com tota la vida, com els cotxes, com els models de gestió, doncs els models de comunicació també han evolucionat, les necessitats són molt diferents, inclús aquest any doncs, sembla que la tendència evolutiva per aquest 2019 també està evolucionant bastant, cada cop més de manera més vertiginosa. I, home, respecte al 2006, potser els continguts eren molt genèrics, molt generalistes, molt poc acurats, no? L'empresa no tenia un tracte al client personalitzat, sinó que era molt, molt homogeneïtzat, no? I, en canvi, avui en dia els continguts són... Antigament els continguts eren molt més duraders, no? Tenien molta més duració en el temps. Avui en dia no, avui en dia els continguts han de ser missatges molt clars, molt dirigits, molt concrets, molt enfocats, tenen una duració molt curta, són ràpidament substituïts per d'altres i a més també ha evolucionat molt el canal de comunicació pel qual comuniquem, que també modifica el missatge d'una forma bastant, bastant clara.
Ara també es volen resultats més ràpids que fa 10 anys?
Bueno, jo penso que sempre hem volgut vendre, totes les empreses.
Els tres van dient que sí, però no sé si abans hi havia més consciència dels recorreguts de llarga durada en tot.
Sí i no. O sigui, a veure, dins, quan una empresa té necessitat de tenir uns resultats molt ràpids, malament. Hi ha d'haver un pla estratègic, hi ha d'haver un pla de màrqueting i en aquests plans doncs, hi ha d'haver un temps per les inversions, per realitzar els plans de comunicació que requereixen i els resultats vindran, no? O han d'arribar, vaja. Sí, clar, tothom té pressa, és evident. Tothom, si podem guanyar diners avui, no els guanyarem d'aquí una setmana. Però no, jo en aquest aspecte els cicles temporals no crec que hagin canviat. El que sí que són les necessitats. Sí que ha canviat el tema de la comercialització d'un producte, que antigament potser tenia més duració també, en canvi actualment és molt més tot pim-pam, més ràpid, no? El producte és obsolet més ràpidament, pot potser donar resultats econòmics més aviat i més ràpidament també deixa de ser, bueno, es converteix en obsolet.
Ens ho ha posat molt bé en Xavier Mitjans per preguntar-li a l'Agustí Serrano. Agustí, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Això és pitjor? Que haguem d'anar amb aquesta mena de compulsivitat a la vida amb totes les coses?
Jo em quedaria... El primer que destacaria és el que ha dit el Xavier Mitjà. No? El primer que ha de tenir un emprenedor, ha de tenir una empresa, és un pla estratègic. El problema és que la gran majoria, sobretot quan parlem de pimes, la gran majoria de les pimes no sap el que és un pla estratègic. Llavors, quan decideixen entrar en un... d'emprenedoria o en un procés d'inversió, es troben que com no fan aquest pla estratègic, no fa aquest pla de màrqueting, d'operatiu, de recursos, tal, es troben que necessiten una resposta, un retorn de la inversió molt ràpid perquè no tenen els recursos suficients per esperar aquest recorregut.
pregunto una bestiesa. Els pares, mares, avis tenien un pla estratègic?
No, però tenien visió. O sigui, el que parlàvem, la societat...
O sigui que si no tens un pla estratègic, com a mínim has de tenir visió.
Sí, és fonamental. És fonamental. Jo per mi la gran diferència entre els nostres avis, per exemple, i pues, els joves que avui en dia pues, emprenen, diguéssim, iniciatives a nivell de negocis, la gran diferència és que, el que també ho apuntava el Xavi, o sigui, els nostres avis, el producte durava molt de temps. Vale? Avui en dia hi ha tal rotació, hi ha tal dinamisme, que és que realment tot això fa que tot el que hi ha al darrere sigui, tingui ser també molt, a més, no només molt ràpid. I en l'època dels nostres avis, els xinesos encara, per dir-ho d'una manera, no hi havien arribat. I poso aquest exemple. Uh-huh. Podríem posar molt més. Avui en dia hem de ser àgils i competitius. I això obliga a ser molt eficient en els nostres recursos, en tots els nostres procediments. Cosa que abans podies permetre ser bo en una cosa i en altres, doncs, bueno, si no eres tan bo no passava res. Vale? Ara no. Ara has de ser bo en 360 graus.
Ara has de ser bo, barato, ràpid,
sí.
Complidor.
Sí.
Has de ser, no sé si has de ser una mica inhumà per ser tan bo en tantes coses, perquè som éssers, vaja, diríem que limitats.
Doncs mira, jo penso que hauríem de recuperar en el món de l'empresa, en el món del servei, hauríem de recuperar. Avui en dia es parla molt de servei, però hauríem de recuperar una mica d'humanitat. Hauríem de recuperar una mica més d'atenció al servei. Al servei a les persones. Encara crec que, bueno, després de 30 anys d'experiència, penso que ens queda molt que recórrer. Doncs, el tema del servei a les persones.
Doncs precisament des dels inputs publicitaris de tota mena, l'únic que es fa és fer valer el bon servei que un pot tenir en determinades coses. I això en la vida real no...
No, mira, t'explico una anècdota d'aquest matí.
Sí.
De primera hora d'aquest matí. Un col·lega, un col·laborador, de fet, de la meva activitat, tenen una empresa d'informàtica.
Sí.
Donen servei a empreses i donen tot el manteniment. Bueno, han fet un client nou. I aquest client nou, l'altre dia, això m'ho explicava aquest matí, l'altre dia els hi truca per donar servei, per fer una consulta. No, en aquell moment no agafen el telèfon i deixa la nota i truca, diguéssim, després l'empresa d'informàtica li truca a l'empresari.
Sí.
I quan agafa l'empresari el telèfon diu: ostres, però si és que vosaltres contesteu al telèfon. O sigui, això m'ho explicaven aquest matí una empresa d'informàtica, vull dir, no, venem no. Molt el concepte servei
24 concepte, hores,
efectivament, 24/7,
sí.
Ho venem moltíssim,
sí.
La realitat és més discutible.
I això seria una anècdota que podria explicar.
Correcte.
Moltes altres coses.
Clar.
L'Agustí Serrano, és que segurament necessitarem... Jo pensava dir, no sé si definir-lo com assessor de pimes, perquè si agafo, no. Doncs agafem el que diu ell. Gerente a tiempo parcial. I aleshores vostè es va ser pensant, què diu ara? Què? Algú contracta a l'Agustí Serrano perquè porti, no sé si dir, les regnes d'una empresa durant un temps, i quan l'empresa recondueixi, com en aquests programes de televisió, en què hi ha una cuina que no va a l'hora, o un restaurant que va pel pedregar, sí? Va
sí,
per aquí,
podríem
això?
Dir que sóc el xicote,
de
les pimes.
Ara ho hem definit millor. O sigui que us truquen quan la cosa...
Ens poden trucar de moltes maneres. Imagineu que ens poden trucar fins i tot a un empresari que agafa una malaltia de llarg recorregut,
sí.
Que de sobte ha de deixar la seva activitat en primera línia,
sí.
Llavors em pot contractar i jo puc agafar les rendes del seu negoci en un mínim contacte amb ell, però jo agafo, diguéssim, i faria aquesta gerència en substitució de l'empresari,
uh-huh.
Per exemple.
Porteu hores de vol. Bastantes hores de vol porteu.
Pues sí, bueno, el projecte arranca a l'1 d'octubre del 2018, però, bueno...
El vau fer arrencar l'1 d'octubre o va arrencar perquè...
No, vam planificar-ho d'arrencar...
D'acord.
l'1 d'octubre aquest...
Però és a dir, no hi ha cap connotació simbòlica, va arrencar l'1 d'octubre.
No hi ha cap connotació simbòlica.
Ja està. Dic, com podia arrencar per Tots Sants o podia arrencar el 1 de maig? Va arrencar l'1 d'octubre.
L'1 d'octubre perquè va tocar...
Ja va tocar l'1 d'octubre. Ja està.
Si m'apures, et diré que sí que és veritat que nosaltres el que volíem era donar a conèixer la comarca, a donar a conèixer la nostra activitat abans de que ara les empreses tanquin l'exercici i comencin a donar-se compte que la situació no és la que esperaven.
D'acord. És a dir, l'1 d'octubre de l'any passat, 2018, acabada d'estrenar l'empresa, doncs.
Efectivament. Sí.
Partint de, suposo, una trajectòria professional, com dèiem, d'això de les hores de vol, de molts anys.
30 anys a nivell de multinacionals, treballant en diferents multinacionals, els darrers 10, en, el darrer 10 anys a nivell, diguéssim, d'alta direcció com a número 2 a Espanya, d'una multinacional alemana, i al final t'adones de que igual això no és el que t'omple. O sigui, que t'omple la butxaca, sí, no ho nego, però no t'omple altres coses. I llavors,
aquest espai al final s'acabarà dient persones que treballaven a multinacionals i van sortir cansades perquè n'hem tingut uns quants.
És una lectura.
De multinacionals, de bancs, d'empreses grans, no sé què, i tothom n'ha sortit amb el cap com una olla i vol fer altres coses. I... Sí?
És normal.
És normal.
És normal. El nivell de pressió és molt gran, hem passat 10 anys de crisi molt heavies, en el qual, a més, en el meu cas, el Consell d'Administració estava a Alemanya, el controlling el teníem a Suïssa, i ells no entenien la realitat del que es trobava aquí a Espanya. Llavors, lluitar contra això desgasta molt. Llavors, quan ja la cosa es comença a normalitzar i comences a tenir temps per rumiar, per pensar, escolta, això és el que vols, llavors, clar, jo penso que tenen 18 anys de feina encara.
És que ara els presents aquí tenim la sensació que no us envegem de res. Bueno, ni multinacional, ni...
Sincerament, sempre dic que el que es veu per fora, el que és l'aparència, no és el que hi ha darrere. O sigui, avui el ser un responsable o un alt directiu en una companyia no significa viure bé. No. Significa tenir molta responsabilitat i poca vida privada. Molts viatges...
Ara faríem una derivada sobre allò que vol dir viure bé. Però exacte. Però aquella sensació de... Suposo, Xavier, que en el teu cas la vida d'un director de port és bàsicament la mateixa ara que fa...
Doncs mira, lligant una miqueta amb el que comentàvem, hem de tenir present que jo amb 21 anys faig posicions a la caixa i aprovo i entro a treballar a la caixa.
Vaja.
Vaig a casa meva tots.
Una altra que ha perdut la vocació.
Això és fantàstic. Ara, als 3 anys vaig decidir plegar i me'n vaig anar. Perquè no podia. Està tancat. Posa'm el xec, dona'm els diners, la iaia... No podia. I d'allà vaig passar al món del mar, obrir la porta i veure el mar. Llavors vaig dir, si ja no tinc que cobrar. D'entrada ja no tinc que cobrar, jo estic pagat per venir a treballar. Si a més em paguen, ja és. I d'allà va començar tot. Vull dir, l'entorn, jo vaig cada dia a treballar, disfrutant el meu despatx, jo obro i és el mar. Quan tinc un moment de saturació, baix.
Aquest espai també es podria dir...
Això val un diner.
Històries de motivació... Perquè sembla mentida com al final hem anat parlant amb persones amb molts anys de trajectòria i acaben dient que has de treballar, si és possible, amb allò que t'agrada treballar. O amb allò que et generi una certa il·lusió.
Sí.
Xavier, també.
Sí.
No havies anat ni a la caixa ni a cap lloc, eh?
Bueno, també tinc també una història. No l'explico gaire perquè és una mica...
Però és a dir, també és una història de treballar en un lloc on d'alguna forma, com podria dir en Xavier o com podria dir l'Agustí, tenies una certa seguretat, un reconeixement laboral i professional i vas decidir fer un gir?
Jo vaig estudiar la carrera de periodisme amb comunicació visual.
Sí.
I vaig entrar amb una beca a Telecinco i bé, se'm van quedar i vaig estar 9 anys treballant a Telecinco.
Carai, quin matí, noi.
I vaig marxar perquè...
Fent alguna cosa determinada?
Estava informatius Telecinco i jo també...
Que són els més vistos de l'Estat?
En aquell moment...
En aquell moment encara no, em sembla?
No, en aquell moment vam arribar a ser-ho, que era amb Àngels Barceló.
Amb Àngels Barceló.
I quan van canviar, hi ha un canvi del director d'informatius que van canviar i va ser una mica també tema polític.
Sí.
En aquell moment no hi havia tampoc massa problemàtica, però sí que va ser una mica... I bé,
i vas dir prou.
Sí, sí, jo també vaig tenir una època d'això, que tocava viatjar molt, perquè a Barcelona fèiem, cobríem bastant sovint tot el que era Europa, i Vaticans, i Brussel·les, i tot això, i em vaig cansar. I ja tenia un projecte iniciat meu, i tot això, i...
O sigui, que tenim en aquesta taula tres persones que van dir prou. En sí. algun moment o altre.
Sí, sí, sí. Jo...
Vaja, deu ser que és bo això de dir prou en algun moment o altre.
Jo...
Quan mira, no ahir, pots, veritablement.
Ahir vaig estar sopant en un company, i està a Portugal, i feia pues, com 6 mesos que no es veiem. Quan em va veure va dir, ostres, Agustí, estàs canviat, estàs increïble. O sigui, és veritat, el que jo dic, el riptus de la cara... particularment a mi m'ha canviat.
Mm-hmm. Tornem a aquell inici. Una empresa truca a l'Agustí per dir-li tenim aquesta situació X, sigui l'empresa que sigui.
Mira, per exemple, ahir que fèieu, parlàveu del tema de la pagesia, tinc el meu primer client, és una, anem a dir que és una empresa del sector de la pagesia, i mira, ahir van començar ja a treballar en el projecte i... perfectament, o sigui, al final la columna vertebral és sempre molt similar, o sigui, primer el que tens que fer és identificar, diagnosticar, diguéssim, els punts febles que té l'empresa i els punts forts, i a partir d'aquí dissenyem tot un pla estratègic que l'hem d'executar, i al final en lo bàsic és pràcticament
la fórmula és aplicable.
És igualment
en allò bàsic, sí?
Que fer servei,
jo ho he dit sempre,
que tindre un restaurant. Sí. Cada un té les seves... però
mira, jo vaig començar,
el centre és el mateix.
Sí.
Jo vaig començar en una empresa que fabricava i venia màquines tragaperres, a Cirsa, al grup Cirsa.
Sí.
Vaig acabar en una empresa que venia mampares, fabricava i venia mampares de dutxa de bany. És que realment, jo sempre ho he dit, el producte en si no és tan important, perquè ja tens tècnics que dominen aquest tema. O sigui, el pagès, jo no l'ensenyaré a fer de pagès, jo l'ensenyaré a fer d'empresari, que és diferent, hi ha un matís. O sigui, l'ensenyaré a tenir aquesta visió de negoci, a optimitzar els processos, a gestionar el seu equip de gent.
Ara m'ho he posat d'una manera, es pot tenir un mal producte i que l'empresa funcioni, i es pot tenir un bon producte i que l'empresa no
hi ha clares.
Sí?
Sí?
Amb un mal producte pot ser funcionar.
Hi ha un exemple molt clar, que és fa molts anys que ve, però per exemple amb el tema del vídeo hi havia dos models als anys 80, que hi havia el Betacam
i el VHS, i va guanyar el VHS,
i el VHS era el pitjor dels dos,
tot i que darrere Beta havia Sony,
per això. I de fet en el sistema professional durant molts anys es va funcionar en Betacam, perquè era molt millor, era millor que el sistema VHS, sí. Però per unes decisions o unes males decisions d'uns i d'altres i uns interessos va triomfar el sistema VHS, que era el dolent. Era el dolent, era el menys, menys bons,
el de menys qualitat.
Sí. Mm-hmm. Sí, sí.
En una empresa ve un senyor a qui en principi ningú no coneix i us hi ha de dir allò que diuen els castellans de les verdades del barquero. Com he rebut això?
És complicat. O sigui, jo no puc entrar en una empresa...
I si s'ha d'anar amb una certa mà esquerra, o amb les dues,
molta
vaja.
Molta mà esquerra. Jo no puc anar... Primer, no puc anar a una empresa... fem una mena de porta freda. No. O sigui, jo tinc que anar acompanyat d'una persona de molta confiança d'aquell empresari. Normalment vaig acompanyat pues, del seu assessor fiscal o d'algun consultor d'empresa que pugui tenir. A partir d'aquí, aquest assessor que em fa de connector és el que ja facilita una mica el camí. A partir d'aquí, te l'has d'anar guanyant mica en mica. Tu no pots entrar i dir, escolta, tot el que feu, ho feu malament. No, sisplau. Tu el que pots dir és, escolta, tot el que feu, hi ha coses que el podem millorar. O sigui, el missatge és diferent. Llavors a partir d'aquí li has de demostrar
un missatge proactiu, vaja,
evidentment, molt, a més molt emocional, vull dir, han de treballar, i és molt important precisament les emocions d'aquella persona, que aquell no és un negoci qualsevol, possiblement és el negoci de la seva vida, el qual, i que ha crescut al llarg del millor de 30 anys, o sigui, llavors el que has de fer és fer-li veure que simplement el que podem fer, i que no és poca cosa, és millorar encara per augmentar la rendibilitat de la seva empresa, i algo que és molt important i que jo, almenys en aquesta edat ja que tinc, o en aquesta experiència que ja tinc, per mi és molt important, que és la qualitat de vida de l'empresari. O sigui, hi ha molts empresaris de pimes que passen 14 hores diàries treballant i al final de mes diuen, hòstia, però escolta, què fer? I quin és el retorn que he tingut? Bueno, doncs aquí el que intentem és posar mitjans, els mitjans que fan servir les grans empreses, la gran empresa, a posar-li, adaptat a l'empresari de la pime, posar-li mitjans similars, que ell també pugui tenir qualitat de vida.
Abans de seguir amb els dos Xaviers, el principal neguit de la majoria de les empreses té relació amb els diners?
Evidentment, la sostenibilitat o la viabilitat econòmica de l'empresa és un dels aspectes que més treu el son als empresaris. Evidentment.
Per si la majoria dels encàrrecs en el fons van per redreçar situacions que tenen a veure amb la situació econòmica de l'empresa.
De fet, a l'empresari, per la natural, el que tendeix, i, bueno, i vosaltres podeu confirmar o no, el que tendeix a pensar més en la viabilitat econòmica del negoci que no en la seva pròpia qualitat de vida. O sigui, de fet, jo, una de les feines que vull fer és fer-li veure a l'empresari que també és important el seu temps, la seva qualitat de vida.
Xavier, quan una feina agrada, no deu haver mai hores, no?
Bueno, és que sí, tota la raó. Justament, inclús jo afegiria més, no? En les pimes o en les més petites empreses inclús arriba un moment que costa separar l'empresari de la persona, ets una persona orquestra d'aquesta que tot ho toca.
A la vostra empresa, quan sou?
Jo, a la meva empresa sóc jo. El que passa que una de les coses que jo vaig aprendre ja després de l'experiència de la crisi de l'any del 2008-2009 i tot això és treballar en xarxa. Ho tinc molt clar, jo treballo, vull dir, costos fixes, reduir-los al màxim, i el que sempre tinc, doncs, som un conjunt de persones, normalment tots som professionals liberals, i necessito un dissenyador, tinc dos o tres, necessites un programador, necessites un fotògraf, necessites el que sigui, i treballem així. Jo tinc molt clar el que és, per mi és tan important el client final com el mantenir la meva xarxa de companys, perquè ens normalment agafem un projecte molt gran que jo sol no podria fer-ho, i ho fem entre varis.
Fins a quin punt les noves tecnologies han desvaloritzat la feina? Per allò que tothom s'hi atreveix, vaja.
Jo en el meu cas et diré tot el contrari, però jo crec que les noves tecnologies han ajudat. Evidentment, tothom s'hi atreveix, però tothom s'hi atreveix a fer un pastís un cap de setmana i veu que no li surt i el següent aniversari el compra. O no, o sí que li sembla bé i ho fa. I jo sempre ho dic, a veure, si em preguntes si alguna vegada hem tingut clients o un proveïdor que et demana un pressupost i ui, no, ja ho farà el meu nebot que té una càmera i ho gravarà, sí. Normalment al cap d'un any o l'any següent et truquen, escolta, no, necessitem que ens ho faci un professional perquè l'any passat doncs va sortir malament.
Un desastre.
O aquesta campanya necessitem unes fotos que realment agradin perquè ens vam adonar que les fotos no van quedar bé o el que sigui.
Es valoren les feines? O estem en un moment en què tothom s'apreta tant a tothom que...
És una mica, igual com parlava dels cicles de productes que són molt més curts i molt més, tot és molt més...
Llençable,
sí, líquid,
gairebé.
No?
Sí.
Doncs en el meu cas, jo suposo que també, no? Es valora, sí que es valora, però el que serveix avui potser demà ja no serveix, no? Aquest 2019, les tendències comunicatives segurament seran, o estem veient que ja són molt diferents a les que fèiem el 2017. Les xarxes que s'estan utilitzant ja estan canviant, ja no és el mateix que fèiem el 2017, el 2015 o inclús el 2018, no? Hi ha moltes empreses que estan canviant els seus models de comunicació amb el client, amb els proveïdors inclús, o amb qui sigui.
No? En canvi, un vaixell no es deu canviar d'un dia per altre, no?
No, normalment, i per desgràcia no es canvia.
M'he pensat, dic, em dirà
per desgràcia. Per desgràcia, no? Claro. Que és el que va passar a l'època de quan, com aquell xiste, no?, que baixaves del tren i dius, mira, he baixat i m'he trobat un bitllet de 1.000 pesos, i ja el recollia, i un costat per tot arreu.
Exacte. No, sí, sí, ja... hi va haver una època que era això, eh?
Bueno,
si no era això, s'hi costava.
Evidentment, tot això són les conseqüències de les maneres de fer.
Sí.
Vull dir, abans parlava l'Agustí de l'estratègia del projecte, jo penso que als anys 90, als anys 80, estratègies i projectes, pimes, ningú sabia el que era una estratègia. L'estratègia era dir, a veure si a este le coloco tanto i a l'altre le coloco quanto, i s'ha acabat. no et preocupaves ni de si tenies que cobrar. Quan ve la crisi és quan comences a dir, hòstia, no tinc que vendre, tinc que cobrar. Llavors, cuidado, jo no vull tindre un barco així molt gros i després sí, no cobro, perquè tinc un problema. En el nostre cas, a més, tenim un problema molt greu, perquè tenim un artefacte que flota, que està abandonat en un port i que ens l'hem de menjar. Perquè un cotxe agafes, el treus amb una grua, el poses en un pàrquing i s'ha acabat, un vaixell està a l'aigua.
Va haver molts casos així, Xavier?
Home, molts no, gràcies molts no, a Déu, però... no, però vull dir, ahir mateix nosaltres veníem, jo ahir de matí a les 8 estava a Barcelona per un judici d'un barco que fa 4 anys i mig que està allà, que no ens paga i que, bueno, que ens està donant la volta a la truita amb una circumstància pues, de molts milers d'euros.
I què fas en un cas així?
Pues tens que anar seguint la justícia, perquè a més els camins que hi poden haver...
Perquè no sé si es pot fer el paral·lelisme, això és el mateix que algú que es pugui declarar insolvent i que tingui el vaixell al port i digui, mira, escolta'm, jo tinc el...
A veure, si es declara insolvent ja...
Ja seria alguna cosa.
Ja tenim un camí.
Però no és el cas.
El problema és aquest, que no és aquest, sinó és que discuteix que aquell barco no és seu. I llavors dius, hòstia, com que no és teu, no, és que és d'una societat, i llavors comencem amb societats interposades,
mare de Déu,
ja tens un caos, i clar, depèn del senyor jutge que ho entengui o tingui clar el què, pues, vull dir, a més quan manifesta, dius, escolta, senyor jutge, que això no és un diari que el deixo aquí,
que...
i pot estar 10 anys que no passa res, un barco flota, i té uns elements que fan que l'electròlisi que es genera en el mar protegeixi els metalls, aquests electròdols, o sigui, aquests elements que són zencs, han desaparegut, l'electròlisi està afectant directament ja a l'eix, a l'arbotant, llavors tenim un problema, estem parlant d'un vaixell que fa 14 metres, vull dir, qualsevol dia se'n pot anar a pico i tenim un problema, un problema mediambiental, amb sancions de 6.000 a 600.000 euros, llavors, qui és el responsable?
I nosaltres parlant de previsions de futur pel 2019, i hi ha un vaixell al Port d'Ivadols de 14 metres que,
per dir alguna
cosa, que no és de ningú,
que és el mal de cap d'en Xavier, entre altres, sí, que en pot tenir.
A veure, perdoneu, amb aquest primer, i ara faig una simplement una...
Això és la metàfora d'una etapa que
en
hem viscut.
En el primer trimestre d'aquest any, amb tota la facturació que nosaltres fem,
sí,
tenim present que tenim 600 i pico de barcos, 200 apartaments, tal, vull dir, hem tingut una morositat de 8 persones, que és no un èxit,
no, és més que un èxit,
és un miracle,
és un miracle.
Jo com ho vull dir, que això és un miracle, vale? Què vol dir això? Vol dir que portem molts anys, concretament jo, fent molta feina d'anar darrere de la gent que no paga i buscant solucions, perquè qui té un vaixell i no el pot mantenir és que li has de donar una solució, que ell no pot agafar el barc i posar-se la butxaca ni endur-se'l. Pues escolta, activa'l, ven-lo, traspassa'l, arribem a un acord,
fes alguna cosa,
hem de fer alguna cosa, si no tenim un problema, és que tenim un problema. Llavors, que el projecte de 2019 amb il·lusió, com deia l'Artur Mas,
està clar,
no? Sí, amb il·lusió, pues igual hem de tenir, perquè si agafem els diaris i els mirem, vull dir, igual decidim fer una altra cosa. Llavors, cada un té que fer el que té, ganes moltes. L'avantatge en el nostre cas, que tenim un equip que està format de fa molts anys, tothom sap a on va, l'hem esmolat, l'hem reduït i l'hem optimitzat. Això és una miqueta l'estratègia, no?
Sí,
quan arribes a un lloc i dius, a veure, què és el que hi ha aquí, i anem a veure. Necessitem realment 5 micros o necessitem 8? O amb 2 ja fem? Els agafem de més qualitat? I... O sigui, l'anàlisi de la situació. Clar, jo sóc 24/7/365, o sigui, tot l'any, de matí, tarda, nit, sempre estem oberts nosaltres, sempre. Que aquesta és l'altra qüestió, també tenim en compte.
Ah, és que això ja... Que tenia el restaurant sempre obert.
Vale, però tot i això, amb el que abans comentàveu, jo especialment tinc una fixació en que la gent treballi la seva jornada i se'n vagi a descansar. I la gent faci les seves vacances i no els emprenyem.
És que no serveix per res no descansar,
Està. O sigui, a mi trucar-me a les 10 de la nit perquè hi ha un senyor que tal, és que no comporta res. Vull dir, totes les coses s'han de posar en el seu lloc perquè totes sàpiguen què han de fer en cada moment concret. I la gent ho ha entès i està molt contenta. Perquè...
Això és allò, què fa un home allò 365 dies l'any, 24 hores al dia, amb el WhatsApp, que és criminal per aquests casos, suposo, i en dir algú, no, a partir de les 9 aquí no passa res.
Tancar el mòbil.
Tancar el mòbil. Directament.
Sí?
Sí?
Ah,
és un bon d'allò.
Tens la teva salut i et cremaràs i perdràs les ganes d'anar a treballar amb il·lusió quan només penses que quan marxes dius a veure quan em trucaran, a veure què em diran, a veure què...
Això també val, eh? Us heu cremat alguna vegada?
Sí.
Us heu cremat?
Sí.
Sí.
No, no?
Sí, sí. És així. I l'única manera de no cremar-se és blindar-se, que és una de les formes.
Jo tenia un avi, ja, el meu avi, pobret, que va morir fa molts anys, que era pagès. I ell em va dir, quan era petit, consells d'aquells que em donava a l'estiu, quan jo venia de Barcelona a passar l'estiu, i una cosa em va dir, fill, tu el que facis sempre a la vida has de fer-ho amb ganes. Si no t'agrada i no tens ganes, canvia i fes una altra cosa. I jo li vaig preguntar, avi, i tu que ets pagès, sempre has volgut ser pagès? I des que vaig néixer. I vaig dir, bueno...
Tothom va dient que sí, eh?
La saviesa...
Amb molt poca escola, eh?
Amb molt poca escola, amb molt poca escola. Però
amb molta capacitat.
Amb molta capacitat.
Però és la saviesa popular, no?
Sí, sí.
Experiència.
No, i tant, Agustí.
Ahir, precisament, que us comentava que estava en aquest entorn de la pagesia, parlava amb un home que ja està jubilat, un pagès de tota la vida que està jubilat, i es feia menció del tema de avui allà en el camp ja no es veuen animals, ara tot són màquines, poquetes, ja no es veuen gairebé persones, són màquines gairebé, ja, poques màquines, i bueno, el cas és que parlàvem, i solta, és una cosa que a mi sempre m'ha cridat l'atenció, els pagesos amen la seva professió, i mira que clar, i ara hi ha màquines, però és que abans realment eren ells en els animals. Això és el que dius.
I és curiós, a més, això no, continuar amb la pagesia, no? Almenys amb experiències que jo veig, també vinc de família pagesa i això, jo veig que un pagès que ho viu no és la persona que està sempre a la vinya mirant com està el cep, sinó és una persona sociable, no? Que té el seu local, que es relaciona moltíssim, que no està tot, i després si convé a l'època de la poda, no? Que ara està acabant, doncs farà les hores que calgui, però a l'hora d'esmorzar és l'hora d'esmorzar, i anar a fer la partida amb els seus amics a l'hora que calgui també.
I el càntir sempre gent... ple d'aigua allà, i la bota de vi preparada.
Vull dir que és un bon exemple, no? Per entendre que quan cal estar, doncs, a la vinya, i perquè toca la poda, toca fer el que calgui, doncs es fa, però hi ha aquesta part de sociabilitat, de relació amb els altres, de viure, no? Que és...
Alguns dels pensaments que manifesteu, creieu que són presents a la societat d'avui?
Home...
Perquè n'han dit aquí alguns de molt potents, eh? Treballa amb allò que t'il·lusioni, treballa però viu, o no visquis només per treballar. Això és present a la,
jo penso,
a la vostra experiència
del
dia a dia?
La meva experiència és que tota la vida té el seu moment. I tots les persones tenim moments que potser premem l'accelerador perquè tenim ganes de fer alguna cosa, i després tens aquell moment de que te'n dones compte, potser perquè tens un fill o tens un no sé què, llavors acabes relativitzant-ho, o tens una malaltia o veus algú proper que la té i acabes relativitzant-ho, o no sé. Però sí que t'haig de dir que sí que potser a nivell de societat el missatge que es ven o que es dona de l'empresari d'èxit o la persona d'èxit no és ben aquest, però sí que te'n dones compte, almenys amb els entorns, no? Això, estem ara aquí parlant tres persones o bueno, tots cinc,
sí.
I tots coincidim. Vull dir, sí que és cert que la gent, bueno, hi ha uns missatges que la societat intenta, doncs, impregnar-te, però al final...
Ho dic perquè, esclar, ara sobretot en el teu món estem en aquell moment en què vídeo de YouTube, 3 minuts, influencer, jo vull ser això...
No, ara hi ha directament l'streaming, en directe.
Exacte.
Ja. No cal...
I ja està, i això ha de ser la base de l'èxit en la vida i en la carrera professional, i per això dic, si en el dia a dia tenim la sensació que el missatge que vivim avui està d'alguna manera allunyat d'aquestes bases fonamentals de la feina i de la vida que heu exposat.
Jo el que afegiria i el que diria és, a veure, sobre la meva experiència,
sí.
La gent avui en dia té unes prioritats, aquestes prioritats, anem a dir, són materials, eh? Jo sense, vull ser tècnic, i fer servir paraules tècniques, però jo sempre he tingut mentalment, des que vaig acabar la carrera, allò que diuen la piràmide de Maslow, en que baix del tot tens que cobrir, primàries, diguéssim, les teves necessitats bàsiques, vale? Jo crec que la gran part de la població...
Encara que tothom ha sentit, es pot explicar la piràmide de Maslow en 2 minuts? Pels oients que...
Sí, 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 no, és molt ràpid. La piràmide de Maslow, bueno, el que fa és distingir que el ser humà, una persona, té 5 necessitats.
5?
Sí. 5 estatus.
5 estatus.
5 nivells de necessitats diferents.
Llavors, comença, i la més ampla, per la més bàsica, i acaba per, realment, quan tu ja has cobert les 4
anteriors... Les més bàsiques.
Llavors acabes en l'última. Aquí jo crec que pot ser que aquí estiguem en el vèrtex de dalt de la piràmide. No? La de baix és la necessitat bàsica d'alimentar-te, de tenir on viure. La següent és la necessitat d'afiliació, de sentir-te que formes part d'algú.
Mm-hmm. De socialitzar, per dir-ho així.
Per exemple.
Sí.
L'altra és la de tenir un cert reconeixement social. O sigui, que quan et vegin et miren, pues mira aquest tal. Mm-hmm. Vale? I al final, la cinquena, i la que jo faig hincapié, és l'autorealització. És quan tu ja t'has cobert les altres 4 i dius, escolta'm, jo ara, jo reconec que he passat aquesta època, o estic passant aquesta època, ara vull autorealitzar-me. Això, hi ha molt poca gent realment que arriba a fer això al llarg de la seva vida. I perquè crec que estem immersos en una societat realment molt material, molt consumista, en el que és més important tenir un bon cotxe diguéssim, a la porta de casa, que potser fins i tot adquirir una certa cultura. Llavors,
bueno. Tothom va dient que sí, eh? Jo us ho dic perquè no ho veuen, però hi ha un sentiment col·lectiu, aquest missatge.
Correcte. Llavors, realment la gran majoria de les persones estan entre, diguéssim, la primera i la tercera, diguéssim, estatus o etapa.
Ens heu posat molt bé, perquè tenir un barco era una cosa d'estatus.
Sí, bueno, en part no, però en gran part sí.
En gran part sí, o almenys en una època.
Quan remenaves 4 durets,
exacte.
Me compro la lentita.
O almenys en una època, Ara no dic que no, perquè evidentment hi ha persones que el mar el tenen vocacionalment dins seu.
El que passa és que també hem de tenir en compte que tota la vida està canviant, tot el projecte de futur està canviant. Abans érem una societat materialista, el meu barco, el meu cotxe, la meva casa, el meu apartament, i ara tot ho llogo, ho arrindo, i ara navego per Croàcia, ara me'n vaig a navegar al Carib i no tinc un barco, sinó que el lloc com vull i s'ha acabat.
Una forma més pragmàtica de veure les coses també, eh?
És algú. El que deia abans el Xavier, si jo necessito alguna cosa, doncs el truco i li dic, compte, fes-me això. Ja està.
Però al final, aquest concepte, que és, efectivament, que és un... Diguéssim, és una mentalitat que està avançant i avançarà encara molt més en els propers anys. El concepte de jo vull això perquè comprar-ho, puc gaudir-ho, de fet la meva professió, el gerent a temps parcial
és això.
Perquè contractar un gerent jornada completa, escolta, ara em fa falta, doncs ara l'agafo i pel temps que el necessito. Aquest concepte, del meu punt de vista, i ara no parlo de la meva professió, però sí parlo del consumisme, al final és una democratització teòrica del consum, de consumir béns materials. O sigui, jo, si no tingués un poder adquisitiu, abans no podria haver tingut un vaixell.
Sí.
Ara el puc agafar i el puc jugar 1-2 dies, el temps que sigui.
L'adaptes a la butxaca, el que tu vulguis.
Però és que jo crec que el que estem fent no és adquirir un bé material. El que estàs fent és, estic d'acord amb la democratització, però el que tu estàs fent és adquirir l'experiència. Perquè al final, antigament, el problema és que potser compraves un vaixell i el deixaves a port. I l'únic que tu deies és, jo tinc un vaixell. O compraves un Ferrari, encara no el portaves perquè tocava el cap a dalt, però jo tinc un Ferrari. Ara no, la gent que lloga un vaixell o lloga un Ferrari per un cap de setmana, el que lloga és una experiència. Està vivint l'experiència de, ei, mira, què passa, que tinc un Ferrari i passejo per aquí Sitges, no?
I em faig un bon selfie. Exacte. Com si fos meu.
I a més, però a més,
com si fos meu. Exacte.
No? Però hi ha altres experiències que tu pots agafar de llogar una casa rural, no? Antigament, si no tenies una masia, tenies un avi pagès que vivia a la Garrotxa i tenia la masia, no podies viure això, no?
Potser no hem parlat de il·lusions pel 2019, però ens sembla que de la conversa se'n poden treure moltes coses avui, o com a mínim bastantes, per tots aquells que es vulguin, o bé vulguin fer un cop de cap a la vida, o vulguin fer un cop de cap a l'empresa, que també. Xavier, gràcies. Agustí, gràcies.
A vosaltres.
Eva.
www.fgp.cat. Experiències i formació a la vostra disposició. Mira, he fet un rodolí tot.
Experiències i formació a la vostra disposició. Ei, com a la ràdio d'abans. Són les 11, tornem en 5 minuts.
Gràcies.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.